els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Comencem l'espai de la caritat, de l'amor als necessitats i al servei que ens porta cada dilluns Càritas Catalunya com a principal entitat col·laboradora. Fem un resum de notícies, avui molt centrat, lògicament, en les conseqüències de la Dana a la Comunitat Valenciana i a Castella-La Manxa. Càritas ha lamentat la pèrdua de vides humanes que s'han produït com a conseqüència de les greus inundacions, especialment a les comarques valencianes d'Utiel, Requena, la Foia de Bunyol, l'Horta de València i la Ribera, i també a la localitat de Letur, Albacete. Davant de la greu situació, Càritas va obrir la setmana passada una campanya per respondre a l'emergència, amb l'objectiu de canalitzar la solidaritat de la societat espanyola per ajudar Càritas València i Albacete en el treball de suport als damnificats. En una breu nota, Càritas Diocesana de València ha lamentat la mort de més de 200 de persones, segons el balanç actual, en aquesta comunitat, i es va posar a disposició de les administracions públiques per tot allò que es pugui necessitar. L'entitat ha coordinat els seus esforços amb l'Ajuntament de València per donar suport a les persones allotjades a l'Alqueria del Bàsquet i al complex municipal de la Petxina. Càritas València s'uneix així a l'Església i al seu arcabisbe, Enrique Benavent, que ha posat a disposició els mitjans necessaris davant la gravetat de la situació i col·laborarà en tot allò que calgui. Pel que fa a Càritas Albacete, destaquem que per part seva es va unir al dolor de les persones afectades per la Dana, que dimarts passat va arrasar la localitat de Letur i es va posar a disposició Càritas de les necessitats de totes les persones d'aquesta localitat. Les persones que vulguin col·laborar amb la campanya poden fer-ho, ja ho avancem, a través del Bizum 00089, 00089, indicant campanya València i Albacete, o també a través del web caritas.es. Càritas Espanyola, per la seva banda, ha agraït el suport al grup Inditex davant les quantioses destrosses, els quantiosos danys en vides humanes i materials provocats per les greus inundacions. En el marc de la relació de col·laboració que el grup manté des del 2007 amb la Confederació, Inditex ha decidit aportar 2 milions d'euros a la campanya d'emergència de Càritas. Amb aquest fons, Càritas prestarà ajuda a les diocesanes més afectades per aquesta dana en el treball de suport a persones i famílies damnificades, així com a reconstruir els seus centres i les dotacions danyades pel temporal. Inditex, a més, ajudarà a canalitzar les aportacions voluntàries dels seus treballadors. Càritas, a més, ha fet una crida als voluntaris perquè es coordinin amb les autoritats locals i les forces de seguretat en les tasques de neteja a les zones afectades per la Dana, que ha causat greus pèrdues de vides humanes i danys materials, com ja estem dient. Dies després de la tragèdia, de dimarts, algunes localitats o zones continuen amb accés limitat. Càritas València manté diàriament el contacte amb les quatre vicaries que han patit amb més severitat el pas d'aquesta dana, encara que les comunicacions continuen sent complicades a causa dels talls de llum i la caiguda de línies telefòniques. En les zones més accessibles, com ara Aldaia, Benetússer, Alfafar i Sedaví, a l'àrea metropolitana, Càritas València ha començat a realitzar els primers viatges per portar aliments i altres utensilis, com ara mascaretes, guants i productes de neteja, i s'està intentant organitzar els espais de l'entitat catòlica perquè puguin acollir les persones més vulnerables que les diferents Càritas parroquials ja acompanyaven abans d'aquesta catàstrofe natural. Alguns municipis han sol·licitat a Càritas que sigui el referent en el suport i l'acompanyament a persones grans amb mobilitat reduïda per atendre totes les necessitats que puguin presentar-se. La situació és diferent en cada localitat. Moltes Càritas parroquials, en coordinació amb les autoritats locals, estan oferint aliments i acompanyant persones que han hagut de ser reallotjades en centres socials o pavellons. La prioritat de moltes Càritas està sent localitzar les persones que es trobaven en situació de vulnerabilitat. D'altra banda, més enllà de les conseqüències d'aquesta dana a València, va tenir lloc dilluns passat la visita de la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Mònica Martínez, a la seu de la Fundació Centre Català de Solidaritat, el CECAS, de Càritas, un projecte de Càritas Catalunya. Va acompanyar la consellera, la directora dels Serveis Territorials de Drets Socials i Inclusió a Barcelona, Anna Vila. Aquest centre ubicat a Barcelona forma part del conjunt de 5 equipaments del CECAS que ajuden persones en situació de drogodependència, 3 a Barcelona, 1 a l'àrea metropolitana i un altre a Tarragona. Amb aquesta visita, la consellera volia conèixer de primera mà la situació d'aquestes persones i els serveis que ofereix la Fundació per millorar la seva qualitat de vida, autonomia i benestar a partir i a través dels tractaments biopsicosocials i educatius. La trobada va començar amb una visita guiada als usuaris d'aquest centre i la consellera i directora de Serveis Territorials, totes dues, van poder conèixer de prop el funcionament del programa terapèutic i educatiu del CECAS per a la rehabilitació i la reinserció de persones amb conducta addictiva amb les drogues. Des d'aquest recurs, CECAS impulsa també diferents serveis de suport mèdic, psicològic i social, projectes de reinserció social, d'atenció a les famílies o programes de patologia dual per acompanyar aquelles persones que pateixen una addicció i un trastorn mental. Després, els representants de les dues entitats van mantenir una primera reunió de treball. També es va iniciar dilluns passat una nova edició de la campanya Cava amb Cor, organitzada per la Confraria del Cava Sant Sadurní i Càritas Catalunya amb el suport del celler de Can Roca. Cava amb Cor és una iniciativa solidària de la Confraria del Cava per aconseguir finançar beques menjador i projectes socioeducatius per infants i joves atesos per Càritas arreu de Catalunya. Amb la col·laboració d'una vintena d'empreses amb cor, així es diuen, la majoria de les quals són empreses productores de cava. La Confraria del Cava i tots els cellers implicats han embotellat una edició especial dels seus caves amb una mateixa imatge perquè sigui fàcilment identificable en els punts de venda col·laboradors d'arreu de Catalunya durant aquesta tardor del 2024. Els 4 anys de vida de la campanya Cava amb Cor s'han venut més de 36.000 ampolles i s'han recaptat gairebé 110.000 euros. La iniciativa ajuda a pal·liar la cronificació de la pobresa que pateixen aquestes persones. Per la compra de cada ampolla, els compradors col·laboraran amb 2 euros que aniran destinats a la iniciativa Cava amb Cor. Per a més informació, teniu la web cavaamcor.cat. I la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya celebra que el govern hagi reprès el projecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya, una demanda prioritària per a les entitats socials els primers 100 dies de govern. Això no obstant, reclama que el tercer sector social tingui un paper actiu en el desplegament de l'agència. Les entitats socials reivindiquen formar part dels mecanismes de governança de la mateixa agència, sobretot diagnòstic, planificació, producció i avaluació d'aquesta eina, i fan valdre la seva expertesa i trajectòria en la provisió dels serveis socials i l'acompanyament que actualment fan els gairebé 2 milions de persones en situació o risc d'exclusió social a Catalunya. Per a la taula, l'aprovació de l'agència és imprescindible per avançar cap a la necessària integració i coordinació dels dos sistemes, el sanitari i el social, amb l'objectiu de millorar l'atenció a persones que tenen necessitats complexes, no només les grans d'edat, sinó també altres col·lectius, com ara persones amb discapacitat, amb problemes de salut mental, amb malalties cròniques, amb autisme o amb situacions complicades derivades de drogoaddiccions o sensellarisme, entre d'altres. Fins aquí l'informatiu, de seguida el testimoni molt centrat en l'ajuda de Càritas a València. És coneguda ja per tots nosaltres la tràgica situació que pateixen milers de persones a la Comunitat Valenciana i també a la província d'Albacete i algunes comarques del sud de Catalunya. Davant d'aquest episodi natural esfereïdor, les administracions públiques estan donant la primera resposta d'emergència. També s'han posat en marxa nombroses iniciatives de la societat civil. Càritas i les diverses entitats de l'Església s'han mobilitzat per col·laborar en l'ajuda material i espiritual. Per tractar aquests temes especialment importants sobre la situació que patim, Comptem avui amb Luis Miguel Luna, secretari de Presidència i també de Comunicació de Càritas Catalunya. Bona tarda, senyor Luis Miguel Luna.
Hola, bona tarda.
I contents de tenir-lo amb nosaltres aquí a casa seva, en aquest espai. Molt bé. Bé, quina és la situació de la població de les zones afectades ara mateix per aquestes inundacions de la terrible Dana? Com ha afectat les parròquies d'aquestes zones, sobretot a l'Arxidiòcesi de València?
Doncs bé, la situació encara continua sent molt, molt dura, bastant dramàtica per milers de famílies que hi ha allà. També, evidentment, doncs, ha afectat a totes les parròquies i les càritas parroquials, arxiprestals, interparroquials que hi ha doncs, a la zona. Molts del que serien doncs, els edificis han quedat també afectats, per la qual cosa doncs, l'ajuda que ja donaven tradicionalment abans de la Dana doncs, s'ha hagut de suspendre momentàniament. També alguns dels serveis que van començar a efectuar voluntaris de Càritas, que eren de les pròpies poblacions, doncs, també en l'època de més en el moment de més intensitat també es van haver de replegar per preservar les seves vides. No? La situació és molt dura, però també cal dir doncs, que la resposta que s'està intentant donar, sobretot per part de la societat civil, però també per part de les administracions públiques, començarà, i està començant ja a donar els seus fruits, més encara si precisament doncs, avui llavors ja comencen a remetre les pluges.
Doncs això és el que desitgem tots, tot i que precisament aquest dilluns han afectat aquestes pluges molt a Catalunya, el Baix Llobregat, el Barcelonès, aquí ben a prop de nosaltres. Quina és la valoració de Càritas sobre l'actuació de les administracions públiques que darrerament està tan qüestionada, no?, aquesta actuació, especialment la preventiva?
Bé, hi ha una part, diríem, que és la preventiva, que aquí podem entrar una mica en més detall, però hi ha una primera actuació que sempre és l'emergència. Llavors, clar, aquí el que cal tenir en compte que a tots ens agradaria que la capacitat de reacció fos la més ràpida possible.
És una emergència, per tant, cal actuar ja.
Sí, però evidentment, doncs, tot té una logística que per les persones que hem tingut l'oportunitat de participar, doncs, per exemple, doncs, en incendis forestals i tot això, grans, doncs veiem que la logística és molt complexa. I, per tant, desplaçar, per exemple, doncs 20.000, per dir algun número, 20.000 militars, no és tan senzill com a moltes persones els hi sembla, perquè aquestes 20.000 persones doncs, potser es passaran allà 15 o 20 dies. Vol dir que hi ha els transports de tropes, s'han de muntar les tendes d'acampada perquè puguin dormir, ha d'haver-hi, evidentment, sí. Han d'esmorzar, dinar, sopar, altres els serveis de latrines, etc. I tot això té una complexitat logística que si no estàs en el dia a dia, doncs, o has participat en una acció d'aquest tipus, moltes vegades no la veus. Clar, la ràbia surt, perquè dius, clar, però jo, per exemple, doncs, a nivell de família, doncs, tinc un cosí germà meu que treballa en una empresa amb maquinària passant per aquest tipus. Clar, però aquesta empresa, que segurament ja l'haurà trucat al govern espanyol, s'ha de desplaçar des de Saragossa fins allà. Però són convois enormes que van a 40 o 50 km per hora perquè la maquinària passant, les grans excavadores, les grans màquines... Clar, tot això costa. Que ho podem fer millor? Segur. Que si destinem més recursos a les situacions d'emergència a través dels diversos agents que n'hi ha, fantàstic. Però també hi ha una cosa que és molt important i és preguntar-nos per què passa això. Quines són les causes?
Clar, la clau és les causes i la clau és una mica les alertes que es van donar.
Bé, i aquí, doncs, no solament amb aquesta crisi, també amb altres crisis que hem tingut, de diversos tipus, per exemple, com són el tipus de crisis refugiats, és que ja han passat diverses vegades i no aprenem. És que no s'aprèn prou. És a dir, danes ja n'hi ha hagut anteriors a la Comunitat Valenciana.
Sí, sí.
I com és que no sabem, o els polítics, o els governs, o les administracions públiques, no arriben a un consens, a un acord, perquè hi hagin plans de contenció immediats. I clar, això és el que et sobta. No? També una altra cosa que ens preocupa moltíssim, no? Per què es construeix en zones que són fàcilment inundables? Que els geòlegs, que els geògrafs especialistes ja diuen que aquestes zones són fàcilment inundables. Per què s'ha construït allà polígons industrials? Per què s'han construït allà segones residències? Per què s'han construït també barris dormitori? En una zona que és fàcilment inundable.
Clar, clar. Terrible. Bé, podríem seguir dient moltes coses, però anem al que ens ocupa de manera primordial avui, que és la resposta de Càritas davant d'aquesta crisi. Quina ha estat la resposta de Càritas fins ara?
Bé, la resposta nostra sovint és una resposta que no es coneix gaire, perquè aquí cal dir que Càritas estava abans a la Dana, està ara col·laborant, i després, quan passi el focus mediàtic, la majoria de les nostres parròquies i Càritas parroquials i altres entitats d'església continuarem a peu d'obra, per diríem d'alguna manera, per ajudar aquesta gent, no? Llavors, el primer que fem a Càritas quan es dona una situació com aquesta, i de manera immediata Càritas Espanyola, a petició de Càritas Diocesana de València, ja va posar en marxa una campanya de captació de recursos econòmics. I també una de les coses que primer es fa és demanar a les Càritas implicades, Càritas Albacete, Càritas Diocesana de València, Segorbe, Castelló, i també doncs, hi ha hagut una localitat de Conca, doncs, que facin un primer estudi de necessitats. Per què? Perquè necessitats hi ha moltes, però és que s'han de prioritzar. I el primer és que el primer és recuperar les persones que hem perdut, ajudar els vius, a que tinguin menjar, a que puguin dormir sota teulada, o sigui, les necessitats més bàsiques. Després vindrà tot el pas de la reconstrucció, no? Llavors Càritas munta aquesta campanya, és una campanya d'ajudes econòmiques, hi ha gent que es diu, home, i per què no feu campanyes de recollida de roba? Mm-hmm. Quan Càritas és l'entitat que té més punts de lliurament de roba de tot Espanya. Clar, però què és el que passa? I ho comentava amb algunes persones que ens trucaven. Diu, nosaltres podem muntar una campanya aquí a Barcelona, però si fem una campanya de recollida de roba, en 3 dies tindrem milers de tones. Necessitem, per tant, doncs, unes naus industrials. Necessitem transport pels punts de recollida que vagin a les naus industrials. Necessitem centenars de persones que classifiquin això, que ho emboliquin, que ho retolin, i després necessitem el transport.
El millor això és donar diners, vaja.
I llavors tu dius, oixa, això és fantàstic, i ho enviem. Clar, però és que aquest cap de setmana, si Càritas hagués fet una campanya d'aquest tipus i tinguessin 40 camions per entrar a la zona zero, és que no podem entrar. Clar. Per què? Perquè la immensa majoria de les vies estan col·lapsades, bueno, s'han trencat ponts, carreteres, etcètera, etcètera. Llavors, per tant, ha d'haver-hi unes prioritzacions i nosaltres què és el que farem? Tots els diners que la ciutadania confia en nosaltres, Càritas Espanyola, atenent les necessitats de cada una de les poblacions, enviarà els diners perquè es compri el que sigui necessari.
Mm-hmm. Important, important tot això. Per tant, el que hem dit abans, quan hem donat en una de les notícies, no, la referència a caritasespanyola.es,
sí.
I també aquest bízum 00089, pels qui tinguin aquest modern sistema de traspassar uns diners.
Sí, i després aquí cal recordar que l'arquebisbe Enric Benavent, que fins fa poquet doncs, ha estat bisbe de Tortosa.
Hem parlat diverses vegades amb ell. Sí.
El primer que va fer Monsenyor és posar a disposició del govern de la Generalitat Valenciana i del govern de l'Estat totes aquelles infraestructures que té l'Església Catòlica, que evidentment no pot posar les que estan a la zona zero perquè han estat afectades també.
Clar.
Però ja
s'estan
organitzant en les parròquies que estiguin fora de la zona afectada, doncs s'estan organitzant ja doncs, llocs per poder fer distribució d'aliments, de roba, voluntaris per anar a netejar els carrers, etc.
Sí, sí. Avui parlem amb el secretari de Presidència i de Comunicació de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna, aquí a la veu de Càritas. Què pensa Càritas de les iniciatives solidàries de la societat en general? Perquè també una de les missions de Càritas, en casos com el d'aquesta emergència, és col·laborar amb altres realitats, també.
Sí, efectivament. O sigui, en principi, nosaltres veiem que la societat civil sempre, sempre, sempre té una resposta sorprenent, sorprenent. Però també cal esmentar que hi ha algunes iniciatives que molt loables, però que més que poder solucionar un problema te'n creen d'uns altres, no? És a dir, per exemple, doncs, la tramesa de voluntariat allà, no? La tramesa de voluntariat d'altres comunitats autònomes serà vital, però en el primer moment és molt difícil, perquè com arriba aquesta gent? Per això, el govern de la Generalitat Valenciana, amb el que treballem colze a colze des de Càritas, Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, amb el que Càritas treballa colze a colze, doncs tant la Protecció Civil com la Generalitat van desaconsellar que anessin voluntaris en aquesta primera fase, perquè molts és que no podien arribar allà. I després hi ha una altra qüestió important a tenir en compte, que és important tenir una formació mínima per quan es va de voluntari en una catàstrofe. Una formació mínima, tota una sèrie de mesures de prevenció. Ha d'haver un registre molt exhaustiu de totes les persones que s'hi apunten. Per què? Perquè si tornen a caure les pluges i tot això i agafa aquests voluntaris allà, hem de saber qui ha arribat.
Han d'estar protegits
d'alguna
manera.
A quin punt, etcètera, no? És a dir, aquests voluntaris, quan arribin, que són necessaris, però que seran potser necessaris, doncs, més necessaris demà o demà passat, quan parin les pluges i llavors hi hagin les vies de comunicació que estiguin més obertes, no? Doncs llavors aquests voluntaris, doncs bueno, també necessiten esmorzar, dinar i sopar, perquè si un voluntari, jo me'n vaig tot el cap de setmana, m'agafo la roba que porto i una muda, però aquesta persona de bona voluntat doncs també necessita uns mínims per fer l'acció voluntària, no? Per tant, hem de valorar doncs, determinades accions que són molt positives i altres que potser d'entrada doncs, compliquen la situació, però que potser tenen un moment. És a dir, quan tot això passi, d'aquí un mes, continuarem necessitant voluntaris. Continuarem necessitant que hi hagi ajudes econòmiques, que hi hagi ajudes materials. Ho tindrem, però ja no sortirà els fons, ja no sortirà tant els mitjans de comunicació. Mm-hmm. Perquè això passa normalment
sí,
amb
passa,
les crisis.
Sí, passa, és trist, però passa, certament. Bé, i a banda del que hem dit, i per ser clars amb els qui ens escolten, que també esperen aquest missatge, com poden col·laborar, com pot col·laborar la ciutadania amb l'acció de Càritas davant d'aquesta emergència a València?
Bé, com dèiem nosaltres, fem aquesta aposta doncs, per la col·laboració econòmica, però evidentment doncs, també el que podem fer és preparar-nos, totes les persones que vulguin, preparar-nos per una segona fase, que serà força immediata, per poder aportar les nostres mans amb la neteja, amb estar doncs, amb grups de nens, perquè clar, les escoles han estat afectades, per tant doncs, hi haurà molts nens i nenes que necessitaran doncs, de persones expertes en educació perquè vagin a ajudar els seus companys, que llavors hauran de improvisar doncs, en poliesportius, en cinemes, doncs hauran de, les escoles les hauran de fer allà i necessitaran també del nostre suport. No? La col·laboració econòmica, ja sabem que hi ha moltes persones que no els agrada, però és la més ràpida. És la més ràpida. Després ja tindrem també ocasió de fer moltes coses. No? Una cosa importantíssima també que convidem totes les persones que tinguin familiars, que tinguin coneguts, tan aviat puguin, que els donin suport moral, que els truquin per telèfon, que es preocupin per les necessitats que tenen, que en el moment que les vies estiguin obertes, que pugui haver una immensa col·laboració de família a família, d'amics a amics.
Aquest és el cor de l'acció de Càritas i de l'Església, que va molt més enllà de la feina professional de molts psicòlegs, que també és necessària,
sí,
sabem
sí.
Que s'està fent.
I evidentment, doncs, per part dels nostres preveres, de les persones consagrades, també hi ha una feina ingent a fer, que és l'acompanyament espiritual.
Uh-huh.
S'han mort moltes persones, les xifres encara s'incrementaran més, malauradament
sí, sí.
S'incrementaran més, i per tant hi ha moltíssimes persones que necessitaran consol.
I tant que sí.
I llavors, bueno, doncs està a les mans de tota la immensa comunitat cristiana i específicament doncs, de les zones que estan ara afectades, que tinguem això molt present.
Mm-hmm. Vostè deia abans, senyor Luis Miguel Luna, que hi ha hagut factors que han facilitat que s'hagi produït aquesta tragèdia, evidentment no desitjats pel cor de l'ésser humà, però sí que són realitat, la construcció en zones inundables, les alertes tardanes, la manca de previsió, a vegades potser també molts ciutadans que poden caure en la imprudència, més o menys inconscient o més o menys conscient, però la pregunta clau és què podem fer perquè no es repeteixin emergències com aquesta. Potser em dirà, no construir en aquestes zones.
Bé, o sigui...
Regular les alertes més ràpides. Aquest matí a Catalunya s'han rebut alertes, oi,
sí,
amb molts mòbils.
Sí, això és, evidentment, això és un element fonamental perquè la gent rebi aquestes informacions, no? I siguin el més ràpides possibles, no? Això és un element. L'altre element també importantíssim és la prevenció. Vull dir, o sigui, deixem de construir en zones que hi ha torrenteres. Jo sóc de l'Aragó i recordo doncs, el càmping de Viesques, no?, que va morir 200 també i pico persones.
Sí, l'any 1996, a l'estiu, recordem-ho.
Doncs això, doncs bé, no estaven, el càmping estava en una torrentera que feia anys que no passava res, molts anys, però va haver-hi un episodi de gota freda i llavors doncs, bueno, se'n van dur tot per endavant. Moltes torrenteres, moltes zones no estan, de muntanya, no estan ben netes. Llavors, per això ens trobem que, clar, quan hi ha una gran tempesta, una dana, doncs llavors, què fa? Que arrossega tot el que es troba al seu pas.
Sí, sí.
Hi ha coses que és normal, però clar, però si n'hi ha molts arbres al costat dels barrancs, els barrancs estan bruts, si no hi ha petites preses de contenció per anar frenant l'impuls que té l'aigua, és clar...
Sí, sí. L'aigua és implacable. La necessitem per viure, però és implacable perquè necessita aquests canals per expandir-se, no?
I després hi ha un apunt
molt breu.
També hi ha un apartat molt gran, que ja l'apuntaves, que és el tema del comportament de la gent, la sensibilització. Després del terratrèmol més gran que va patir al Japó, totes les escoles, a tots els nens i nenes de totes les escoles, se'ls va formar per si hi havia, precisament, com havien d'actuar si hi havia un nou terratrèmol.
Doncs déu-n'hi-do, tota aquesta feina és llarga, esperem que es pugui fer bé per evitar tragèdies com aquesta. Gràcies, Lluís Miguel Luna, secretari de Presidència de Càritas Catalunya. Una abraçada i enhorabona per l'acció de Càritas, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada molt forta per totes les persones damnificades i les seves famílies.
I molt breument, el que ens doni temps per alguns apunts d'agenda. M4 Social, el projecte d'innovació digital de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, amb el suport de l'àrea metropolitana de Barcelona i col·laboració del Consorci LocalRed i CityLab, organitza la jornada d'innovació digital per una millor atenció a les persones. Serà aquest dijous de 9:45 del matí a 2:45 del migdia al CityLab de Cornellà, a la plaça de Can Surís de Cornellà de Llobregat. Aquest dimarts, dia 5, i els següents del mes de novembre, de 12 a 2 del migdia, al Seminari de Barcelona, Càritas Barcelona fa un curs sobre elements clau de la pobresa social de l'Església. També hi ha l'opció de fer aquest curs en horari de tarda, de 4:45 a 6:15, en aquest cas dimecres, els dies 6, 13 i 20 de novembre. Fins aquí, la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Podcast de Ràdio Estel.